Flojo variable irá girando a componente oeste ya en el interior. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
Hora 14.
Hora 14 en Maestrat. Les notícies de la comarca. Amb Cristian Gómez.
Hora 14 Maestrat.
Bon migdia a tots i a totes. Comencem l'informatiu Hora 14 aquí a Cadena SER Maestrat. I bé, comencem amb l'actualitat informativa del dia d'avui, i és que l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs ha decidit interposar recurs a l'acte de sobreseïment i arxivament provisional emès pel jutjat de primera instància, instrucció número 3 de Vinaròs, pel cas de presumpta venda irregular de ferralla per part dels membres de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, en la qual van ser citats com a investigats l'exalcalde socialista Guillem Alsina i l'exconsellera d'Obres i Serveis Carmen Morella, lo qual el portaveu socialista Marc Albell ha acusat este matí a la seu del partit de l'equip de govern d'haver decidit iniciar públicament una causa de cacera política contra els regidors del Partit Socialista. Així ens ho dia Marc Albell. Ara escoltem.
En este cas, per parlar d'un tema que ja pensàvem durant la setmana passada que per fi ja s'havia tancat i que pareixer que per voluntats i interessos polítics no és el moment. Com us sabrà, la setmana passada aquí no compareixen els nostres companys Guillem Alsina i Carmen Morella anunciant que s'havia arxivat la causa que d'alguna manera posava en dubte tot el que era, anem a dir popularment, la trama, no?, de la xatarra que afectava treballadors de la Brigada Municipal i en concret a nivell polític a ells com a regidors de l'Ajuntament de Vinaròs. Deia que pensàvem que s'havia acabat la setmana passada i deia això perquè pensàvem que no hauríem de sortir a dir el que anem a dir avui, i és que l'Ajuntament de Vinaròs, l'Ajuntament de Vinaròs com a institució, ha decidit de recórrer la sentència absolutòria contra Carmen Morella i Guillem Alsina, que, com veiem, també afecta a treballadors de la brigada i a membres de l'equip tècnic de l'Ajuntament de Vinaròs. I, evidentment, ha sigut una decisió presa per l'equip de govern, no sense problema. Per part nostra, jo com a portaveu municipal socialista, insistir públicament en el que és la realitat. S'ha pres una decisió política, exclusivament política, de recórrer en aquest cas, quan l'Ajuntament tenia la potestat de deixar-li en una taula i no seguir aquest procediment. Ara és, doncs, el propi Ajuntament de Vinaròs, avalat pels vots del Partit Popular, també avalat pel criteri de la senyora alcaldessa, i veiem que no voten en contra de Vox, els que han decidit públicament, insistir-ho, iniciar aquesta tornaria caceria pública i política contra no només els regidors del Partit Socialista, sinó també contra diversos treballadors de l'Ajuntament de Vinaròs. És el que podem informar hasta.
I bé, continuem i anem fins a la localitat de la Jana. I és que la Jana, entre tots i socialistes de la Jana, denuncien que el Partit Popular pot posar en perill, segons ell, possibles restes arqueològiques romanes en el lloc escollit per fer un heliport. Així ens ho contava Sandra Monter, de portaveu de la Jana Entre Tots.
A l'últim ple celebrat a la Jana, el PP va votar per majoria absoluta la ubicació de l'heliport que vol construir la Diputació de Castelló. El lloc elegit està al costat de la Via Augusta i d'una zona on en els anys 70 es va excavar per traure el miliari que avui dia tenim a la plaça. L'oposició pensem que no és el lloc més adequat perquè n'hi ha que fer un estudi arqueològic i perquè voldríem conservar aquesta zona. L'agrupació La Jana Entre Tots i el PSOE considerem més adequat una zona que tenim al costat del poble, que està al costat de la Nacional, que és de la Diputació de València.
La primera oficina de turisme que vam tindre és de l'Ajuntament.
I bé, continuem amb l'actualitat del dia d'avui. Anem fins aquí, fins a la localitat, en este cas, de Vinaròs. I és que el divendres es va celebrar pues el que és el Dia Internacional del Turisme, i la localitat de Vinaròs feia l'estrena de la nova oficina de turisme. Escoltem a Mercedes García, la regidora de turisme de la localitat.
La primera oficina de turisme que vam tindre és de l'Ajuntament, si no recordeu molts anys, que era municipal, que la portava Carmen Aiza. Voldria públicament donar-li les gràcies perquè ella va fer que la població de Vinaròs, quan té algun dubte, té alguna pregunta, en seguida recorris a l'oficina de turisme. Això no passa en uns altres municipis. I va ser ella qui va posar una mica, no?, aquesta primera, no?, primera rajola, per dir-ho d'alguna manera, i ho han continuat el resto de persones. Al mateix temps volia aprofitar a tot el personal de Turisinfo, com Estere, José Miguel i Maria, per tota la feina que fan de normal, i més ara en el trajat que han tingut de l'antiga oficina de turisme aquí. I com dia antes, les oficines de turisme de l'Ajuntament, que era una oficina municipal, van passar a formar part de la red de Turisinfo, que ja és una red, no?, de tota la comunitat autònoma, i posteriorment, no sé si m'ho recordem, suposo que sí, l'oficina que teníem al costat del Paseo Colom, en la Vela, després ja vam passar a l'oficina anterior, que és el club que tenim al Paseo, i ara aquí. Què vull dir això? Que Vinaròs sempre s'ha preocupat molt pel tema de l'oficina de turisme, perquè a part de ser com una mica el centre de recepció per turistes i visitants, el que us dic, per la població local, és molt important l'oficina de turisme, i això també serà, doncs, això, per tots els vinarossins. Junt a l'oficina de turisme tindrem aquí baix un espai museu. Aquí, quan es va fer el que és la remodelació de l'edifici, es van trobar unes troballes de l'antic fortí. Entonces, ara és un patrimoni, ¿vale?, i en fons europeus se farà un espai museogràfic al voltant de l'antic fortí. D'acord? Ara veureu que spoiler, és perquè això tardarà encara uns mesos a ser efectiu, perquè hi ha unes obres que no té que ser patrimoni, vull dir, ja és com una altra conselleria.
I bé, continuem i anem fins a la localitat de Benicarló, i és que la localitat invertirà 332.000 euros en l'asfaltat de 10 carrers. S'actuarà a diferents carrers de la localitat i les actuacions milloraran més de 12.000 metres quadrats dels vials i s'allargaran durant 8 setmanes. Així ens ho explicava el regidor d'Urbanisme de la localitat, Juan Pascual Sorri. Escolta'm.
La Junta de Govern hem aprovat esta setmana l'asfaltat de diversos carrers que tenien una vital importància per a la nostra ciutat. Concretament, un d'aquests carrers ha sigut el Jacinto Medavente, que com tots saben suporta una gran densitat de trànsit des de que es va fer l'apertura o des de que es van iniciar les obres de l'Eix Cívic. Nosaltres també volíem acabar en el que era l'últim tram del camí Mallols, que un tram que està en molta deficiència d'asfaltat i que també està dins d'aquest projecte, així com també, d'alguna manera, acabar tota la zona central del poble, el col·lindant amb el Eix Cívic. Per tant, tot això jo crec que és de suma importància per a la nostra ciutat, perquè volem tindre un Benicarló millor, que aconseguirem, entre altres coses, fent aquesta sèrie d'obres en l'asfaltat, aquesta sèrie de reparacions en el nostre asfaltat, per dir-ho d'alguna manera, que redundarà en la millor bellesa de la nostra ciutat.
I bé, continuem amb l'actualitat del dia d'avui. Continuem a la localitat de Benicarló. I és que l'Ajuntament també ha posat en marxa una agenda de tardor d'arts escèniques. La programació inclourà teatre, música i els esperats cicles de teatre infantil i de contacontes. Així ens ho contava el regidor d'Arts Escèniques de Benicarló, Carlos del Sol. Escoltem.
Bueno, anem a presentar el que és la programació d'Arts Escèniques que l'Ajuntament de Benicarló hem preparat per aquesta temporada de tardor hivern per acabar aquest any, 2024. El que volem comentar és que hem realitzat des del Departament de Cultura una única agenda única de, com bé dir, d'Arts Escèniques, on es recull tota la programació de teatre, de dansa i música que no sols la regidoria d'Arts Escèniques ha programat, sinó també conjuntament amb la regidoria de Cultura, de Formació Lingüística, també de Turisme i també d'Educació. Tot el que formarà part, com bé dir, de les arts escèniques està recollit en aquesta agenda única. Jo el que faré ara serà anomenar per damunt els actes que hem programat, aquestes activitats, i després els meus companys, tant la regidora de Cultura com el company també Álvaro, el regidor de Formació Lingüística, també comentaran la seva programació. En aquest cas, arrenquem en octubre, el dia 5, en la programació de Bocabadats, que com bé dit ara després comentarà la meva companya Maite. El dimarts, dia 8, en la vespre de en la diada del 9 d'octubre, també tindrem unes activitats que ara també comentarà el meu company Álvaro, i el mateix dia 9. Després, en quant ja al tema de les arts escèniques com a tal, ens centrem en, a partir del 18 d'octubre fins al dia 27, tenim 6 representacions de la companyia local Guirigay, que fa el musical el 33, que és una adaptació del conegut musical de Nacho Cano, de Hoy no me puedo levantar, en el que tindrem 6 representacions. El divendres dia 18, el dissabte dia 19, el diumenge dia 20, això serà el primer cap de setmana, i el segon cap de setmana, el divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. L'horari serà els divendres a les 10 de la nit i els dissabtes i els diumenges a les 7 de la vesprada.
Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló. Vine a les jornades del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local. Del 20 de setembre al 3 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja. Benicarló t'espera amb la millor cuina autèntica. Ajuntament de Benicarló.
I bé, continuem amb els esports, i és que ahir el Madrid-Sorri de Benicarló va vèncer al Gandia en la final de la Lliga Valenciana després d'un emocionant partit per 67-63. Així ens ho contava Vicent Ferrer. Escoltem.
Bien, estamos con el entrenador del Madrid-Sorri de Benicarló. Después de una final, pues podríamos decir, no apta para cardíacos, ¿no?
Sí, así es, así es. Ha sido un partido muy apretado desde el principio. Hay que felicitar también al buen partido que ha hecho Gandia. Creo que nos ha plantado cara desde el minuto uno. Felicitar también a nuestra afición, que ha estado también apoyándonos al máximo. Creo que también hemos conectado con la gente desde el trabajo defensivo, y a ver si de esta manera pues podemos empezar la liga como hemos terminado la pretemporada.
I bé, referent al temps que ens espera el dia de demà dimarts, 18 graus de mínima, 26 graus de màxima, el vent entre 10 a 20 km hora, i pràcticament quasi tot el dia tindrem el cel amb nuvolositat dispersa. I bé, fins aquí arribem a l'informatiu del dia d'avui. Continuem per les nostres xarxes socials, infonor.es i sermaestrat.com. No res, que passeu molt bona vesprada, i com sempre dic, fiqueu la ràdio i disfruteu.